Info amb Reme Herrera.
Bona tarda, és la 1:06. Benvinguts a l'info setmanal de Ripollet Ràdio.
L'atur, evidentment, és una de les nostres preocupacions més importants. Una millora de comunicació d'infraestructures. Estem parlant del tren, del tram Vallès, quines infraestructures locals necessitarem pels propers anys. I, evidentment, els drets socials.
Aquestes són algunes de les prioritats de treball d'Iniciativa per Catalunya vs Esquerra Unida i Alternativa. Un dels aspectes que ens explicarà avui el seu portaveu, Valentí Nieto, en el marc de les entrevistes mensuals als portaveus municipals que reprenem a l'info d'avui. Un informatiu on el bloc polític cada vegada pren més pes a mesura que s'apropa les eleccions al Parlament català. Però a banda dels continguts polítics, en tenim moltes altres notícies destacades de la setmana. Passem a conèixer quines són. Titulars. Aquesta setmana s'han posat en marxa el carril Busbau a la C-58 sense incidents, però amb una escassa circulació de vehicles. Avui comença el cap de setmana més terrorífic de l'any de la mà de la Careta Teatre. L'entitat Apadir oferirà demà al Teatre Auditori el primer certamen de monòlegs per tal de recollir fons i donar a conèixer l'entitat. La propera setmana continuen les activitats del tercer cicle Més Salut amb un taller de prevenció de l'osteoporosi. El Cercle Filatèlic i Numismàtic de Ripollet celebra enguany el seu 40è aniversari i ho fa amb una exposició al voltant de l'educació. D'altres notícies en format de breus i la previsió meteorològica posaran el punt i final a l'info d'avui divendres 2 de novembre de 2012. Comencem.
Esteu escoltant Info.
I com dèiem, el passat dilluns 29 d'octubre es va estrenar el carril Busbau de la C-58 sense incidències ni cues. Durant el matí van passar per aquesta via uns 1.200 cotxes i 110 autobusos, amb una mica menys de 8.000 persones en total. Dels cotxes, un 80% portaven més de 3 ocupants i un altre 10% eren vehicles ecològics. Malgrat que les xifres no són molt altes, el director general de Transport i Mobilitat de la Generalitat, Ricard Font, no considera que sigui un fracàs.
L'objectiu del Busbau era donar una via ràpida per entrar a Barcelona. Que es descongestioni la C-58 vindrà en funció de que com més gent utilitzi el Busbau. Però l'efecte el vull explicar així. L'objecte fonamental és on hauríem fracassat si el carril Busbau anés col·lapsat.
La Generalitat xifra més de 7.500 els vehicles que podran passar diàriament pel Busbau. El carril està obert de 6:45 del matí a la 1:00 PM i entre les 4:00 PM i les 10:00 PM, sempre en dies feiners. Es poden fer servir autobusos, cotxes amb un mínim de 3 ocupants i vehicles ecològics. També hi podran passar les motos. Els Mossos d'Esquadra controlen el funcionament d'aquest carril. Els conductors que no compleixin els requisits però hi entrin s'enfrontaran a una multa de fins a 200 euros. La posada en servei d'aquest carril ha coincidit amb la posada en marxa de 4 noves línies d'autobús. Són línies express directes des de Ripollet, Sabadell, Terrassa i Cerdanyola del Vallès. Així, l'antiga línia bus express, ara anomenada E3, ha vist incrementada la seva freqüència de pas i ha reduït a mitja hora la durada del trajecte. L'alcalde Juan Parralejo, que veu clar el benefici quan el transport públic, per contra, no té del tot clar que solucioni els problemes d'entrada a Barcelona en transport privat.
Que a nivell de transport públic guanyem. A nivell de cotxe privat, des de Ripollet som una mica escèptics en el sentit de que això el temps ho dirà, no ho sabem, perquè heu de pensar que moltes de les persones que a nivell de Ripollet utilitzen la C-58 per desplaçar-se a Barcelona ho fan a través de les rondes, i ja sabeu que aquest carril Busbau no connecta directament amb les rondes.
Aquesta obra de prop de 7 quilòmetres ha costat 80 milions d'euros i ha de permetre escurçar les cues en hora punta a una de les principals vies d'entrada i sortida de Barcelona. I el passat dilluns 29 d'octubre es va celebrar el ple extraordinari convocat per tal d'efectuar el sorteig dels membres que han d'integrar les taules electorals per a les properes eleccions al Parlament de Catalunya del 25 de novembre. El sorteig es va efectuar mitjançant un programa informàtic de l'Institut Nacional d'Estadística amb el qual es van triar els 126 titulars i 252 suplents que integraran les meses electorals. El procés electoral va iniciar-se el passat 1 d'octubre amb la convocatòria d'eleccions realitzada pel govern i publicada al Boletín Oficial de l'Estado. A continuació van romandre exposades les llistes del cens electoral per a la seva comprovació per part dels electors. En aquesta convocatòria, el cens electoral definitiu està integrat per 26.241 persones. Durant aquesta setmana es notificarà aquest nomenament als escollits que, en cas de no poder fer aquesta funció el dia de les eleccions, podran presentar una excusa a la Junta Electoral de Zona fins al 10 de novembre. Aquesta excusa ha d'anar acompanyada dels motius que justifiquen la impossibilitat d'assistir al dia de les votacions. Juntament amb la notificació del nomenament, s'emplaça als membres del dia 25 de novembre a les 8 del matí i se'ls adjunta les instruccions per a realitzar la seva tasca el millor possible el dia de les eleccions. Quan el vot per correu, recordar que cal presentar-lo a l'oficina de correus fins al 15 de novembre. I seguim parlant de política i d'eleccions. El passat dimecres, 24 d'octubre, la diputada al Parlament de Catalunya, Eva Granados, va visitar Ripollet, entre d'altres municipis de la comarca, per tal de conèixer de primera mà les instal·lacions dedicades als serveis socials. Granados va visitar les instal·lacions del centre de dia, on va parlar amb la seva directora i va finalitzar la seva estada al centre obert La Placeta. Durant la seva visita, Granados va estar acompanyada per Maria Lladó, regidora de serveis socials, i per Imma Viera, com a membre de l'executiva de la Federació Vallès Sud en temes socials. També la van acompanyar l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, i la primera secretària de l'agrupació socialista, Rosa Martín. D'altra banda, el mateix dimecres, 24 d'octubre, l'agrupació socialista local va oferir una xerrada col·loqui amb Xavier Marín, director de l'escola de formació del PSC Xavier Soto, sobre el federalisme dins del cicle Digue'ns la teva. El Partit Socialista de Catalunya, Ripollet, també ha lamentat en una nota de premsa aquesta setmana que el PP trenqués el consens per suspendre el pagament de plusvàlues en casos de dació en pagament, un acord pres al passat ple ordinari del 25 d'octubre. Aquesta suspensió en el pagament de la plusvàlua serà en principi fins al mes de desembre de 2013, data en la qual el PSC espera que s'hagi efectuat la modificació de la legislació vigent. Quan a les eleccions autonòmiques, el Partit Socialista de Ripollet, a través dels serveis jurídics del partit, va traslladar aquesta setmana a la Junta Electoral de Zona la petició de que els membres que integren les meses electorals siguin aturats al municipi, que en aquests moments ja no estiguin cobrant cap tipus de prestació econòmica. Com que per qüestions de temps es preveu que la Junta Electoral no pugui respondre en aquesta petició, el PSC ha demanat que es tingui en compte per a propers comicis. I per últim, membres de l'agrupació del PSC de Ripollet instal·laran les properes setmanes carpes a diversos punts de Ripollet, amb l'objectiu d'informar els ciutadans sobre les seves propostes. Així, demà dissabte, restarà la cruïlla entre la Rambla de Sant Jordi i el carrer Sarrià de Ter entre les 11 i les 2 del migdia. El proper 17 de novembre es col·locarà la cruïlla entre la Rambla de Sant Esteve i el carrer Nou, i el dia 21 estarà el mercat setmanal els dimecres també del dimecres, perdó, també d'11 a 2 del migdia. I parlem ara del Partit Popular, perquè regidors i altres militants d'aquesta formació de Ripollet van participar el passat 26 i 27 d'octubre a la 19a edició de la Intermunicipal del PP celebrada a Barcelona. Sota el lema Juntos Sumamos, durant la Intermunicipal, es van realitzar diverses reunions sobre temes com ara les competències dels governs locals, la reordenació de les diputacions o les reformes per garantir el benestar i el progrés. El vicesecretari general de Política Autonòmica i Local del PP, Javier Arenas, la presidenta i candidata del PP a les eleccions autonòmiques, Alicia Sánchez Camacho, i el president del govern central, Mariano Rajoy, van ser els encarregats de clausurar l'acte. D'altra banda, s'ha previst que el proper dilluns al matí visiti Ripollet la diputada del PP, Eva García, mentre que la tarda ho farà el diputat Rafael López. I el Compromís per Ripollet ha manifestat en nota de premsa el seu recolzament a la candidatura de les CUP Alternatives d'Esquerres per a les properes eleccions autonòmiques del 25 de novembre. Segons ha manifestat el Compromís per Ripollet, les CUP és una candidatura que neix des dels moviments socials que, mitjançant les lluites al carrer, construeixen un món diferent, més just i més democràtic. D'altra banda, el Compromís per Ripollet, amb la resta de partits que formen part de les candidatures alternatives del Vallès, ha fet arribar una nota de premsa per donar total suport als redactors de la revista gironina Café amb Llet, demandada per un article sobre la sanitat catalana.
Escolta l'actualitat de la setmana a l'Info de Ripollet Ràdio. Tots els divendres a la 1 del migdia i a les 6 de la tarda i els diumenges a la 1 de la tarda. Coneix la informació política, cultural i social al 91.3 de l'FM. Escolta els protagonistes de la setmana a Ripollet Ràdio. Info, la informació més propera.
Avui
Avui a l'Info reprenem les entrevistes mensuals amb els portaveus dels diferents grups municipals que habitualment coincidiran amb la setmana després dels plens municipals. Avui parlarem de les propostes i l'activitat política d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa a Ripollet. Qui encapçala aquesta coalició és el regidor Valentí Nieto. Valentí, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Moltes gràcies per haver vingut a l'informatiu de Ripollet Ràdio.
A vosaltres per convidar-me.
Doncs parlem una miqueta del ple municipal, on entre d'altres qüestions vau presentar una moció sobre l'avortament, que finalment es va aprovar. En quin sentit creieu o temeu que el Partit Popular pot reformar l'actual llei de l'avortament?
Bé, tal com explicava bastant detalladament la moció, el que preteníem nosaltres bàsicament és donar la nostra veu en contra d'aquesta reforma que es veu venir per contentar a sectors radicals o bueno, ultraconservadors que són afins al PP i que va, evidentment, en contra de les drets i llibertats de les dones. En quina profunditat es produirà els propers mesos o si realment es durà a terme, això és un interrogant, però que nosaltres ja més o menys hem intuït per totes les informacions que ens havien arribat al nostre grup, no?
Suposo que satisfets de veure que el text va rebre un important suport.
Sí, satisfets, però una mica decebuts també, no? Perquè nosaltres, bàsicament pel grup municipal del PP, no sé si, bueno, estàveu allà, vau poder veure la seva resposta, que dient que era un tema supramunicipal i que no calia entrar a debatir aquest problema. Anem a veure. És un tema supramunicipal, però a Ripollet hi ha dones que, per sort, per desgràcia, per circumstàncies de la vida, es veuran un dia o altre abocades a haver de prendre una decisió molt difícil i que, si no tenen recursos, es veuran amb un problema molt greu. I això no ho podem permetre.
Parlàvem del ple, un ple on tots els grups, excepte el Partit Popular, en aquest cas també van aprovar una moció per eximir de pagar la plusvàlua en els casos de dació en pagament. Quina és la vostra postura en aquest apartat, en el part de la moció, que també evidentment la vau d'allò, però respecte als desnonaments i les execucions hipotecàries?
Sí, bé, nosaltres ja ho hem manifestat diverses vegades, entre elles vam presentar una moció també plens enrere en què donaven suport a la iniciativa legislativa popular que tractava evidentment per evitar desnonaments a les famílies que es veuen abocades en aquesta situació i que, evidentment, quan es van proposar afegir o aquesta moció al mes d'octubre, no vam dubtar en qualsevol moment de donar-hi recolzament. Perquè creiem que prou desgràcia ja tenen les persones que s'han de veure en una situació tan delicada com és un desnonament, perquè a sobre es consideri que la seva desgràcia ha sigut un increment patrimonial i s'han de veure obligats a pagar un impost que, evidentment, no es pertoca perquè d'increment patrimonial, zero.
Un dels temes importants del ple, però, va ser les ordenances fiscals. Un tema que sempre genera molt debat i molta discussió, tot i que es tractava d'una aprovació inicial i ara ja el temps de marge per si el vostre partit o d'altres volen presentar al·legacions. Quina seria la vostra postura, quina la vostra opinió?
A veure, nosaltres a les ordenances, evidentment, vam votar en contra, però no vam votar en contra perquè estem a l'oposició. Que això, bàsicament, estem a l'oposició, doncs, bueno, lo fàcil és votem en contra. No, a veure, el nostre punt de vista és que l'any passat es van fer unes ordenances, es van fer pressupostos, i amb aquests hi havia un increment de l'IBI del 3,5%, que es va fer per part del consistori per suplir aquestes mancances de finançament, però després va vindre un extra per part del govern, del Partit Popular, que va imposar als organismes municipals perquè incrementessin el seu IBI. Ara bé, en aquell moment ens van dir que això era uns diners extres i que inclús vam fer una moció amb la qual instàvem a que aquesta part de diners retornessin a ciutadans d'alguna manera. Bueno, no ha pogut ser per diferents circumstàncies i contradiccions a la llei, però el que no podem tolerar és que ara diguin que hem de fer un 3,5 més. O sigui, això no pot ser. Si hem incrementat un 3,5 més un 10%, això equival a un 14%, en un any, no podem ara incrementar un 3,5 més per cent. Quan estem veient amb la situació que estan els ciutadans i la ciutadania en aquest moment, que a ningú, vaja, suposo que serà un cas molt aïllat, a qui li faran un augment de l'IPC aquest any amb les seves nòmines, quan només estem parlant de rebaixes salarials i d'eres i de... No, no, no pot ser. I nosaltres això estem totalment en contra, i crec que per aquí va ser una de les postures, els pilars que nosaltres van definir als pressupostos, a les ordenances, per estar en contra.
Dedueixo llavors de les teves paraules que per part d'Iniciativa una proposta possible seria la congelació, una rebaixa...
A veure, pujada no, i un 3,5 tampoc. El que es podria debatre en aquest moment, estem parlant d'una congelació de totes les taxes i impostos per part de l'Ajuntament. Una rebaixa, ojalà, però bueno, almenys una congelació. És que això és de calaix. És que li estem demanant als ciutadans una cosa que ells no hi tindran. No, o sigui, és la llei de l'embut, no? La part estreta per tu i la part ampla per mi. No podem permetre.
Les ordenances serien com el pas previ a l'elaboració del pressupost 2013. Com preveieu que serà aquest pressupost?
A veure, nosaltres el tema del pressupost 2013, o sigui, el respecte a l'any passat, o sigui, el 2012, nosaltres vam demanar una sèrie de signes d'austeritat. Quan diem signes d'austeritat, parlàvem de que evidentment hi havia una sèrie d'elements que creiem que s'han de reduir o donar una imatge de reducció, perquè realment creiem que són superflus, cotxes oficials, vam donar el tema de que encara tenim un, paguem el lloguer de l'oficina del defensor del ciutadà, quan realment es podia reubicar a qualsevol punt del consistori o de l'Ajuntament o d'un patronat o del centre cultural... I també vam demanar que es fes un estudi exhaustiu per veure els consums energètics, quina manera es podia reduir. Tot això, una mica bé condicionat, nosaltres quan ens seiem a parlar amb ells pel tema dels pressupostos, serà una condició veure què s'ha fet de tot això. És el moment de passar comptes. I nosaltres a partir d'aquí prendrem una decisió. Malauradament, entenc que tot això, res. Però... hem de donar un vot de confiança, no agafar una mica el que et deia, no està la postura fàcil de dir, no, estic a l'oposició, directament agafo una postura contrària i ja està, no? Que motius n'hi han, sempre n'hi hauran, no? Però crec que és el camí fàcil que no hem de seguir, perquè no ens agrada aquest camí.
I quins serien els pressupostos que us agradaria veure, llavors?
Bé, els pressupostos que ens agradaria al nostre grup, bé, un increment en les partides de despesa social com a prioritats. Evidentment la lluita contra l'atur, poder fer establir programes amb els quals es pugui generar llocs de treball, ajuntament de qualitat, i evidentment impuls social.
Ens movem en un marc de crisi, encara veieu proper el final ja?
Amb les polítiques actuals la sortida no la veiem. Creiem que tenim maneres de sortir de la crisi i no són les polítiques que s'estan fent ara. Amb el context actual i amb les polítiques que està duent els governs de dretes, no hi sortirem. Ara, seguim, per exemple, tenir infraestructures, s'estan fent en aquest moment infraestructures que són inútils. Estem augmentant despesa militar. Seguim, evidentment, mantenint una bona part i una bona injecció econòmica a l'Església. Tenim una amnistia fiscal que tots ho estem palpant, no? Per què no fem una reforma fiscal que faci que les persones que més paguen més les persones que més guanyen o més ingressos tinguin més contribueixin? Per què no creem impostos sobre la generació d'energia més contaminant, com les nuclears? Retirar concerts d'escoles d'èlit que separen a nens i nenes. També hem vist, i vam fer una moció al mes de setembre, com les empreses de l'IBEX 35 de mitjana l'impost de societat era entre el 12 i el 13%, quan les treballadores i els treballadors d'aquest país estem tenint tipus de retenció molt més alts.
Uh-huh. A nivell general, hi ha dos temes sobre la taula claríssims del que seria l'actualitat a nivell general, no a nivell local. Per un costat és el tema del rescat, que tothom en parla, que arribarà un dia que ens rescataran, i per l'altre costat és la vaga general pel proper mes de novembre. Quina seria la vostra postura respecte a aquests dos temes?
A veure, el tema del rescat no és un rescat per a l'economia d'un cert estat, per molt que ens diguin que sí, que és un rescat per a l'economia. No, no, és un rescat per assegurar que els bancs d'aquest país tornin els calés que han demanat. Nosaltres, les persones, la ciutadania, haurem de, entre cometes, pagar per un deute que nosaltres ni hem generat ni tenim cap culpa de res, però els rescatats seran nosaltres. Per molt que diguin, no, rescatarem l'economia, no, no, a nosaltres no ens rescataran, no ens rescatarà ningú, al revés, tindrem més crisi, més impostos, menys drets, menys serveis, menys sanitat, menys educació. Per això ve enllaçat, evidentment, amb la vaga del 14N. Motius, bueno, ja acabo de dir, i bueno, no podem romandre impassius. Estem veient de que inclús ara ens volen retallar el dret a manifestar-nos. Però on hem d'arribar ja? Necessitem més motius per fer una vaga. Crec que hi ha més que justificats, no?
I després del 14N tenim una altra cita el dia 25, que són les eleccions. Com les encara, Iniciativa?
Bé, nosaltres el nostre programa es basa en quatre eixos bàsics, no? Evidentment, garantir educació, sanitat i serveis socials, crear llocs de treball, fer de Catalunya un país més just i, evidentment, donar suport al dret a decidir, que les persones d'aquest país es puguin decidir si quin estat volem o quin és l'estatus quo, quina relació hem de tindre amb Espanya, amb el món, amb Europa, amb qui sigui, no?
Mm-hmm. Bueno, les enquestes no semblen massa negatives fins ara per la vostra formació.
De fet, nosaltres, els que estem dintre d'Iniciativa, ja ho sabíem, avui ha sortit publicat a la premsa, les nostres perspectives poden ser bones, però no seran bones a base d'invertir en campanya. M'explico. Hem fet una retallada al nostre pressupost de campanya d'un 60%. O sigui, ens gastarem una xifra inferior a 500.000 d'euros a una campanya com són unes al Parlament de Catalunya, amb les quals, evidentment, els altres grups parlamentaris gastaran 10 o 15 vegades més que nosaltres, no?
Uh-huh. Parlaves de que dins del vostre programa compteu amb el recolzament i el suport al tema del dret a decidir. Què n'opineu de les postures que ha fet el president Mas, especialment en tot aquest tema?
A veure, el dret a decidir no és patrimoni ni del senyor Mas, ni ens ho ha de dir si ho hem de fer o no el president espanyol. Tampoc és el seu dret, no?, de poder dir-nos a nosaltres, els catalans, si hem de poder dir o no, si ens agrada, si volem fer una cosa o no, perquè el poble català és el que té la sobirania, la legitimitat de poder escollir el seu futur. Quan arribi aquest moment, evidentment, pues, hem de sopesar quines seran les avantatges i els inconvenients, de quina manera entrarem, si és que hem d'entrar en un estat propi, si hem d'entrar en un estat propi, amb menys drets, més precarietat laboral, menys sanitat, menys educació. Bueno, hem de veure si hem de fer un pas endavant, quins avantatges, quins reptes tindrem la ciutadania durant els propers anys.
Uh-huh. I ja per acabar, a nivell local, quines són les vostres prioritats a curt, mitjà, termini?
Sí, bé, com comentava el tema de l'atur, evidentment és una de les nostres preocupacions més importants, una millora de comunicació d'infraestructures, estem parlant del tren, del tram Vallès, quines infraestructures locals necessitarem pels propers anys, i evidentment els drets socials i que és l'eix bàsic de les persones que vivim a Ripollet, que no puguem anar enrere, es pugin els impostos, es pugin les taxes, tenim menys recursos per educació, menys plans per crear ocupació, això són el nostre eix central dels propers anys que ens queden encara per estar lluitant per la ciutadania de Ripollet.
I a nivell d'aquestes propostes, actualment, com està la vostra relació amb l'equip de govern a l'hora de debatre i presentar i plantejar aquestes propostes?
Bé, nosaltres, les nostres propostes han anat encaminades via mocions. Som presents als patronats d'ocupació, amb el qual durant un temps no vam poder ser presents 100%, però últimament estem donant un impuls a estar allà i saber conèixer de primera mà quines són les orientacions i les iniciatives que es porten per dur a terme els plans locals d'ocupació, i evidentment el que hem de fer és reforçar i que aquests plans d'ocupació acabin en bon terme.
Doncs, Valentí, moltíssimes gràcies per haver vingut, el portaveu d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa a l'Ajuntament de Ripollet. Moltíssimes gràcies i ens tornem a veure aviat.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.
Esteu escoltant Info.
I seguim amb més notícies. La Careta Teatre portarà el terror al Centre Cultural aquest cap de setmana amb activitats per a totes les edats sota el nom Terrorem. Seran dos dies d'activitats, avui divendres a partir de 6:15 de la tarda al Centre Cultural i demà dissabte a la mateixa hora. Jenny Silvente, membre de la Careta i responsable d'aquesta activitat, ens explicava als micròfons de l'Info com ha anat l'elaboració del Terrorem.
Doncs ha estat un treball intens, primer d'un petit grup que és el que comença a organitzar i a idear totes les coses que es podran fer, i després ja passar-ho al gran grup, que aquest any són gairebé 100 persones que participen en aquesta Festa del Terror, tant petits com grans, famílies, i bueno, vam estar ideant ja abans de l'estiu algunes coses i al setembre ens vam posar mans a la feina perquè tot estigués a punt.
Les activitats d'aquesta tarda han estat creades i elaborades pel grup dels més petits de la Careta. Jenny Silvente ens explicava en què consistiran.
Entre aquestes propostes trobem la capseta dels horrors, que ja és coneguda a la Careta Teatre, que és un passatge, com un passadís del terror, però pels més petits, en un petit format, i aniran, bueno, perquè vagi passant la gent i trobaran bruixes i trobaran monstres i moltes coses. I després una altra proposta és un espectacle que hem titulat Teatre de Mitjanit, que és un espectacle, un muntatge fet amb llum negra, en el qual, bueno, els alumnes dels grups infantils han creat una història de terror que tothom podrà gaudir. A més, en el pati hi haurà animació infantil a càrrec dels alumnes dels laboratoris de creació i expressió, i paradetes, concerts, música i moltes sorpreses.
I demà dissabte serà el torn dels més grans.
Dissabte tenim el gran Hotel Rip, que és el passatge del terror, aquest any més gran que mai. Segueix la mateixa dinàmica d'animació i de paradetes al pati, però clar, aquí ja els més petits hauran de venir acompanyats, perquè aquest passatge del terror sí que és pels més grans. A més, tindrem la col·laboració de Rima Moyo, que animarà una mica la festa i ens ajudarà a la cluenda final, que farem un gran aquelarre per dir adeu a aquesta Festa del Terror.
La Careta Teatre, que enguany ha estrenat els laboratoris creatius, està molt satisfeta de l'acollida que ha tingut, ja que han omplert totes les places i ja estan treballant en properes festes locals. I també demà dissabte, a partir de les 7 de la tarda, l'Associació Musical Canya Pollet i l'Associació Rock and Ripo, en col·laboració amb la Regidoria de Joventut i Ciutadania, oferiran un concert de grups locals al carrer Jaume I, a l'alçada dels números 77-79. El concert comptarà amb l'actuació de 7 grups locals. L'objectiu és donar a conèixer el panorama musical a la vila i mostrar la feina que aquests grups realitzen als locals d'assaig municipals, d'on són usuaris. D'altra banda, el passat dimecres 31 d'octubre, amb motiu de la celebració de la Castanyada, els joves del Cafetí van organitzar una parada de castanyes i xocolata calenta a la Rambla de Sant Jordi.
Info, els divendres d'una a dues a Ripollet Ràdio.
I demà dissabte el Teatre Auditori acollirà el primer certamen de monòlegs a Padir. Per només 10 euros podran gaudir de l'actuació de 6 monologuistes, així com dels músics Ramon Sauló i Josep Maria Ribelles. Per parlar-ne d'aquest certamen, contem a l'altra banda del telèfon amb Carmen Albalater, de l'Associació de Persones Discapacitades de Ripollet. Carmen, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Pues háblanos un poquito del espectáculo que tenéis preparado para mañana. ¿Qué es lo que ofreceréis?
Bueno, pues lo que vamos a ofrecer es un de eso de unos monologuistas que nos quieren ayudar y hemos creado pues el primer certamen que se va a hacer aquí en Ripollet. Y estos chicos pues han ofrecido pues como para que podamos recoger dinero para nuestra asociación, ¿no? Entonces, pues bueno, es intentar de que la gente venga, que nos ayude y entre todos pues poner un poquito de, como un granito de arena, ¿no? Para poder que esta asociación funcione para adelante.
¿Y lo del certamen de monólogos de dónde surge?
Pues el certamen de monólogos surge principalmente por gracias a un amigo que tenemos que se llama Xavi Casas, la verdad, que se ha portado genial con nosotros, ha sido el que nos dio un poquito la idea, que él lo montaban ahí en Sardañola y nos propuso de, bueno, pues, ¿por qué no lo podamos hacer aquí? Para también nosotros pues recaudar un poquito de dinero, ¿no? Entonces dijimos que sí, que para adelante, lo que pasa que, bueno, estamos todos atacados los nervios a ver si esto, pues a ver si sale bien, ¿no? Porque es nuestro primer certamen aquí en Ripollet que se hace y, bueno, la verdad que estamos un poco nerviosos, ¿no? A ver cómo va a salir.
La principal voluntad, la que tú comentabas, es recaudar dinero para la entidad.
Sí.
¿Alguna finalidad en concreto o principalmente lo que hacéis los sábados, que es vuestro SPLAI?
Bueno, principalmente es para el SPLAI, ¿no? Para poder hacer cosas con los niños, porque, a ver, todo lo que saben nuestros niños, manualidades, salidas, todo vale mucho dinero, la verdad. Y entonces nosotros no tenemos hasta ahora, pues la economía la tenemos un poquito baja. Entonces con esto es como darnos un pequeño, como un pequeño empujón, ¿no? Para poder seguir haciendo cosas, porque no podemos hacer salidas, no podemos hacer según qué cosas, porque no tenemos dinero todavía.
¿Cuántos usuarios tenéis ahora en el SPLAI de los sábados?
A ver, ahora tenemos 7 niños y de voluntarios tenemos 9. Quiere decir, a ver, son poquitos, pero te cuenta que también son un voluntario por niño. Quiere decir que hace falta muchas cosas, la verdad.
Hablamos de una entidad de personas discapacitadas, pero principalmente hablamos de niños. ¿Con qué tipo de discapacidad?
A ver, esta entidad se creó, digamos, para toda clase de discapacidad, no solamente para una enfermedad en concreto. Es para toda, digamos, para toda general, ¿no? Entonces puede venir pues hasta los 18 años, desde los 2 añitos, 3 añitos, digamos. Tenemos una nena que tiene 2 añitos y la verdad que de cualquiera, quiere decir, puede ser el síndrome de Down, como puede ser el síndrome de Lennox, como puede ser parálisis cerebral, cualquiera.
Uh-huh. Vosotros habéis estado desde el inicio de curso, podemos decir, pidiendo ayuda para que haya voluntarios para poder acompañaros, realizar ese tipo de talleres. ¿Ahora mismo estáis cubiertos o todavía tenéis esa necesidad?
Hombre, ahora estamos, para los niños que tenemos, estamos cubiertos. Pero bueno, también es bueno tener ahí, porque claro, suponemos que los niños pues van a ir viniendo a poco, porque no es, a ver, tú cuenta que los niños estos no es como un SPLAI normal, que vienen los niños, luego van a casa, explican cómo le hacen, ¿no? Los padres de niños con discapacidad somos un poquito más rehuentes a llevar a los niños a centros donde no conocemos, ¿no? Porque tú cuenta que estos niños, por ejemplo, mi hijo viene a mi casa y a mí no me cuenta lo que hace, ¿no? Entonces cuesta más lo que es un SPLAI de este tipo.
Pues para poder hacer actividades con estos niños, poder hacer salidas, como tú comentabas, lo importante es poder disponer de recursos y la mejor idea de manera de ayudar es asistir mañana a este certamen que hemos dicho.
Sí.
por 10 euritos se puede disfrutar de un buen espectáculo y además ayudar. Carmen, invita a los que nos escuchan para ir.
Yo invito a todo el mundo que por favor que se llenara, porque ya por el simple hecho de estos monologuistas que vienen gratuitamente solamente para que nosotros podamos recoger ese dinero, que por lo menos tuviera todo lo que es el auditorio lleno, para nosotros sería desde luego, vamos, como una ilusión muy grande, ¿vale? Porque es algo que el que alguien se ofrezca en los momentos que estamos ahora hacer algo gratuito, a ver, no es una cosa muy normal, ¿eh? Entonces, lo que también quisiera aprovechar es a dar las gracias a todas las personas de Ripollet, que yo no pensaba, a ver, que Ripollet fuera tan solidario en la recogida de los tapones, porque tenemos una nena que tenemos que recoger tapones para ella para poder coger un andador, y nos hemos visto saturados de la cantidad de tapones que la gente nos ha traído, que ayer hicimos la primera entrega. Bueno, ayer no, el viernes, perdona, la primera entrega de tapones, lo que carguemos lo que es el camión y lo llevemos a donde teníamos que llevarlo, y nos hizo una ilusión inmensa de ver la cantidad de tapones que la gente nos ha traído.
Muy bien, pues me alegro muchísimo. Un pajarito me ha dicho esta mañana, llamado Xavi Casas, que solo quedan 3 filas por vender del teatro, o sea que animo a todo el mundo a que espabile para comprarlas.
Eso, venga. Que vengan y que se llene, que es toda nuestra ilusión, la verdad.
Carmen Albalate, de la Asociación de Personas Discapacitadas de Ripollet, gracias por acompañarnos, que vaya muy bien mañana.
Gracias a ti por vuestro esto. Muchas
Hasta
gracias.
Luego.
Hasta luego. Adiós.
Esteu escoltant Info.
I acabem amb un punt d'una notícia recordant que el proper dimarts 6 de novembre, entre 2:15 del matí i 1:00 del migdia, el vestíbul del Mercat Municipal acollirà una nova activitat del cicle Més Salut. Es tracta d'un taller sobre la prevenció de l'osteoporosi dirigit a dones que hagin arribat a la menopausa o premenopausa. L'activitat, així com tot el cicle, està organitzada per la Regidoria de Salut Pública. I seguim amb més activitats perquè el 13 de novembre es farà un segon taller, també al Mercat Municipal a la mateixa hora, en aquest cas per tal de prevenir els problemes cardiovasculars. Els dies 20 i 27 de novembre el CIP acollirà dues sessions de formació per a monitors de l'esport i el lleure, i el 23 i 30 de novembre es faran dues sessions per a professionals sobre la salut mental en persones adolescents i joves. Finalment, els més joves podran participar el 28 de novembre al Centre Cultural a un taller de cuina sense pares a partir de 5:45 de la tarda.
Info, edita i presenta Reme Herrera.
El proper dilluns, la Salau del Centre Cultural obrirà les seves portes al públic per oferir l'exposició 40 anys al Cercle Filatèlic i Numismàtic de Ripollet. L'entitat celebra enguany el seu aniversari amb una mostra mixta de numismàtica, filatèlia i col·leccionisme que es podrà veure fins al 23 de novembre. Per conèixer els detalls d'aquesta mostra, així com l'activitat del Cercle Filatèlic i Numismàtic de Ripollet, avui ens acompanya el seu president, en Jordi Valls, i el secretari de l'entitat, Miquel Gallego. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Podem dir que aquesta exposició està dividida en dues parts. Quines són?
En principio teníamos, como cada 2 años que se hace una exposición del Círculo Filatélico, dedicada totalmente a lo que es la filatelia, o sea, el coleccionismo de sellos, la numismática, que es coleccionismo de monedas, y el coleccionismo. El coleccionismo entra ya todo, entra todo. Entonces, al preparar el tema de esta exposición, pusimos sobre la mesa de la Junta que el Colegio de los Hermanos también hacía los 50 años de su fundación, una segunda o tercera fundación, porque era mucho más antiguo, ¿no? Y entonces vimos que sería una buena oportunidad de adherirnos nosotros a esta efemérides, y se lo comentamos al director de los Hermanos, le llevamos una muestra de lo que queríamos hacer, aceptó encantado, e incluso él participará también con alguna muestra de allí del colegio. Por la parte de ello, el señor Jordi, que será el que hablará con más detalle. Y la de coleccionismo, que es donde entro yo más junto con el colegio, es una muestra de libros de texto del 1870 hasta el 1935, de casi 100 años de libros de texto y material escolar. Por eso pusimos la exposición como tema de coleccionismo, lo de la enseñanza, que es por la parte del colegio, ¿no? Uh-huh. Y entonces en esta muestra, pues yo voy a participar como coleccionista de libros de texto y demás, que ya hice en el 2004, y hice una exposición completa aquí en el centro, y son libros de nuestros abuelos y algunos de mis abuelos y de nosotros mismos, ¿no? Ahí están libros hechos por temas de todas las materias que entran en la educación, y después, aparte de los libros que más o menos ya la gente, ya los que son más o menos de mi edad, ya la habíamos visto y la habíamos reconocido, que es curioso, porque mira, este fue el que tenía la avia, este fue el que tenía la tía, ya se conocía. Pero después había una sección que era, porque yo cuando la planteaba en aquellas fechas, lo he trazado ahora también, que se estudiaba, que se escribía, que se leía como una materia más del colegio, que se leía a nivel particular, que se coleccionaba en aquellas fechas, en fin. Y entonces los apartados de escribir, pues hay cuadernos de la época, hay los diferentes tipos de plumilla que se utilizaban para la tinta, porque eso hoy día ya no se conoce, pero ahí estaban todos tipos de plumas y demás, cómics, que también eran de lectura particular de todos los chavales, y después coleccionismo de cosas que se metían en los libros. Cogías un libro antiguo, y las nenas pues llevaban fotografías de artistas de cine, uh-huh, o de futbolistas o lo que fuera, ¿no? Y los chicos pues igual, aparte de las las estampitas, las plumas, los fondos de caramelos, todas estas cositas que se ponían antiguamente en los libros. Pues esto era realmente lo de la exposición.
Parlem de material de fa més de 100 anys, que imagino és un llarg procés d'elaboració. D'on prové tot aquest material?
Vamos, unos son de familia, porque, por ejemplo, hay expuesto 3-4 libros de deberes que viene desde la abuela de mi esposa, mi mujer se llama Montserrat Cifone, de la abuela, ya tenía un libro donde hacían dibujos y problemas y cosas de estas. Después está de mi suegra, que en paz descanse, también tenía otro libro, es igual. Y después de mi mujer. Y claro, y mi hija también fue al mismo colegio, por lo tanto también pongo dibujos de ella, ¿no? Esto ya es la parte, lo que es más personal. Pero libros, pues claro, entre los que yo tenía de cuando estudiaba, los que tenía mi mujer, los que había de mi suegra, y más a más de lo que yo me he ido buscando, comprando en ferias y cosas de estas, de libros antiguos y tal, pues tengo una buena para mí. Mm-hmm. Una buena colección de libros de texto.
Senyor Valls, aquesta exposició al voltant de l'educació, des de quan la venen preparant?
Normalment això comencem ben bé un any abans a començar a preparar. És anar contactant amb persones que es posin coses i anar mirant, primer estudiar quin material fem, quin tema s'exposa i tot el que puguem posar en vol d'això. Després ho complementem amb altres coses. La filatèlia en si, l'exposició és per segells, monedes i oberta al col·leccionisme, que com ha explicat el senyor Gallego, doncs es posa tota aquesta sèrie de llibres. Llavors ja la part també que serà d'exposició de segells, tindrem un altre apartat, unes vitrines amb monedes i bitllets, i el col·leccionisme, que va sorgir fa també uns anys, i una petita mostra de xapes de cava, que també va sortir no fa massa. Mm-hmm. Això serà una miqueta el component general d'aquesta exposició.
I vostès com van començar a fer col·leccionisme?
Aviam, això normalment acostuma a venir de petit. Jo recordo que en 8, 9, 10 anys, cartes que podien arribar a casa, retallaves el segell, posaves en una capsa i allà es quedava, no? També amb molta il·lusió, no sé, una miqueta més grandet, però no gaire, amb un amic del col·legi vam comprar els 4 primers segells nous en una botiga que els vam veure, ens va agradar i els vam comprar. Sí, encara conservo, que són d'un valor ínfim, però és allò. A partir de llavors t'hi vas aficionant. Anar guardant cosetes, anar guardant segells, anar-lo recollint. Al començar a treballar, i llavors ja tenir disposat d'una mica més de diner, llavors sí que vam començar la col·lecció una mica ja més seriosament. I ja completar una col·lecció ja en diferent caire. No només recollir el que hi havia, sinó ja anar adquirint segells.
¿Y usted, señor Gallego?
Más o menos igual. En aquellas fechas, bueno, hablo de 7-8 años, ya me gustaba guardar los sellos de las cartas, porque antes la correspondencia no se hacía por medio electrónico.
Sí, era muy diferente, ¿no?
Era muy diferente. Entonces yo esperaba que llegara cartas para inmediatamente recortaba los sellos y lo iba guardando. Esto era. Después había otra colección de aquellas fechas que eran de cómics. Por ejemplo, la colección del Capitán Trueno, del Guerrero Antifa, todo esto. Y después había una que tenía mucha afición entre los chicos, entre los escolares, que era la de los cromos de las chocolatinas. Entonces Nerlé, la famosa casa de chocolatinas, pues vendía unas tabletitas que valían una peseta y tenía un cromo. Claro, todo el mundo tampoco tenía una peseta para merendar todas las tardes, y te tenías que ingeniar de buscarte y completar los álbumes, cosa que los tengo completos, dos que están expuestos también, de los temas de la después había más chocolates que también se hacían. Estos eran los principales focos de iniciación a coleccionar. Después, conforme se ha ido el tiempo, ya tenía más posibilidad y más autonomía para coleccionar, porque claro, yo en casa no podía llenar toda la casa de... Normalmente en un piso puede llevar tanto libro y tanta cosa, pero ya al vivir aquí en Ripollet, pues ya fui llenando la biblioteca, que es lo más importante para mí ahora, y pues no sé, tendré unos 4,000 y pico de libros.
Quines són les coses, a part dels segells i les monedes, que col·leccionen els socis de l'entitat?
Bueno, això és molt variat, o sigui, hi ha una mica de tot. La base és segells, monedes i actualment xapes de cava, però obert al col·leccionisme hi ha molta altra part. Hi ha qui col·lecciona els números dels cecs, els números de la loteria, molta gent això ho desconeix, però o sigui, es van ajuntant quantitat, certa quantitat d'aquests números, es veurà que hi ha temes. O sigui, fan sèries, els números que surten cada setmana així, que són de personatges, o són de monuments, o són de fets històrics, i llavors, quan estan en conjunt, formen una col·lecció força bonica. A més, avui en dia, és solucionat perquè hi ha fulls, hi ha àlbums per poder posar tot això bé. O sigui, no només tenir-los allà apilats en una caixa. Hi ha les xapes de cava, hi ha qui feia els embolcalls dels fulls de faita, capses de mistos, en fi, ja de tot. Jo, a part d'això, m'hi dedico comercialment també amb el món de la filatèlia numismàtica, i o sigui, un client, com buscava un material per col·leccionar una cosa, i em demanava uns fulls per posar que siguin d'aquesta mida, però no s'atrevia a dir-me què. I al final li vaig dir, si em diu què, jo li puc solucionar. I al final em va dir, és que col·lecciono potes de mosca. I llavors m'ho va explicar, diu, sí, hi ha moltes races, molts tipus de mosques, ja les caso, les disseco, els hi trec les potes, les enganxo amb un paperet i hi poso el nom científic, la descripció, etc. O sigui, feia un treball cultural a darrere. En si, no te va dir, veus que col·lecciones segells. Ja, una cosa és apilar segells, monedes, i l'altra és veure que a darrere tot això hi ha tota una cultura molt gran.
Parlem d'un valor, potser no tan econòmic, sinó més el valor, com li diríem, de tenir-lo, no? De, com ho explicarien?
Aviam, el verdader col·leccionista, el valor que té és tenir aquelles peces. Aquell segell, aquella moneda, aquell llibre...
Com una satisfacció,
exactament,
no?
Exactament, i anar emplenant els forats. Jo sí que arriba un moment que determinats foradets d'aquests que parlem tenen un valor econòmic elevat. Llavors ja en funció de la capacitat de cada persona en deixar aquell foradet buit o posar una fotografia o una reproducció, no?, per emplenar el forat. Però bàsicament el partit de col·leccionista és disposar d'aquests elements, no pel seu valor econòmic, que sempre és vàlid, però no s'ha de fer gaire amb això.
I vostès, com a socis, es van trobant, queden, es xerren del que tenen, del que no tenen?
Bueno, ens anem trobant. O sigui, tenim una seu social i de quan ens anem trobant, no? Fem reunions, el que som, anem a la junta directiva, bastant sovint, i després amb alguns socis ens anem trobant. Però també, com ha apuntat el senyor Gallego, són col·leccions de tipus moltes vegades personals. I ens coneixem una sèrie de persones que sabem que tots col·leccionem, i després n'hi ha moltes d'altres que ni se sap que col·leccionen, en canvi estan col·leccions. Per exemple, una anècdota que jo em vaig trobar a la població veïna aquí a Sabadell, va ser un senyor que col·leccionava segells, es va trobar allà davant meu amb un senyor que treballava amb ell, que també col·leccionava segells. Com a resultat de diversos dies de trobar i dir casualitats, hi havia 5 persones d'una oficina de 10 persones que col·leccionaven segells. Estaven treballant junts de feia diversos anys i cap d'ells sabia de l'altre, d'aquesta afició.
És una cosa com íntima.
Una cosa així com el que...
Secreta.
És afició del futbol. Ho xerra, jo soc del Barça, jo soc de l'Espanyol, jo soc d'aquest... això s'ho queda una dins.
Perduraran el temps, aquesta afició?
Aviam, ara està una miqueta a menys. Perquè cartes en segells pràcticament n'hi ha poques, tots van amb un tampó posats allà, a part que amb els emails, missatges així, el correu ha anat bastant avall. Perdurarà, sí, i anirà evolucionant possiblement cap a una certa antiguitat, no? Desapareixerà? No, perquè això existeix, està allà i estarà sempre. Els estats tampoc els interessa que desapareixi, perquè els estats emeten segells, que no deixa de ser una part pel franqueig de les cartes, donen un servei per un preu, i una altra part que va directament a mans de col·leccionistes, amb la qual aquest servei a l'Estat ja no el dona, i per tant és un benefici força net.
Doncs esperem que perduri aquesta tradició, com vostès mateixos diuen. Nosaltres agrair al president del Cercle Filatèlic i Numismàtic de Ripollet, en Jordi Valls, i també al seu secretari, Miquel Gallego, la seva presència avui a l'Info de Ripollet Ràdio, i recordar que a partir de dilluns es pot veure aquesta exposició a la Sala 1 del Centre Cultural. Gràcies.
Molt bé, moltes gràcies a vostès.
Esteu escoltant Info.
El temps.
I abans d'acabar, mirem quin temps ens espera per aquest cap de setmana i els propers dies a Ripollet. I sembla que tot indica que no tindrem un cap de setmana passat per aigua, però sí una mica fred. El sol i el cel destapat avui i demà portaran temperatures entre els 12 i els 20 graus. De cara a dilluns tornaran a pujar les temperatures, però perquè també tornaran els núvols i molt probablement la pluja. I fins aquí l'info d'avui divendres 2 de novembre de 2012. Us hem ofert aquest programa en Jordi Puy, el control tècnic, Francina Ricarti, qui us parla, Remei Herrera. També els recordem que poden escoltar aquest programa en diferit aquesta tarda a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. A més, poden escoltar-lo online o descarregar-lo a la web ripolletradio.cat. I acabem amb el tema musical Thriller del desaparegut Michael Jackson, molt adequat per gaudir del Terrorem, que ha preparat la Careta Teatre aquest cap de setmana al Centre Cultural. Gràcies per acompanyar-nos, bon cap de setmana i fins la setmana vinent.